S'hem preparat durant 2 anys, crec que donarà els seus fruits i esperem que tot surti com ho tenim previst i que els nervis no traicionin.
I l'examen bastant assequible, hi havia algunes cosetes que ens hem trobat diferents, però bastant bé.
Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves d'accés a la universitat. Enguany s'ha assolit un nou rècord d'alumnes matriculats, un 3,6% més que l'any passat. El primer examen ha estat el de llengua castellana i literatura, on els estudiants han hagut de respondre a preguntes relacionades amb una adaptació de La utilidad de lo inútil manifiesto de Nucho Ordine i amb poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero. Bona tarda. De seguida sabrem com els estudiants de batxillerat de l'Institut Santa Eulàlia els hi ha anat aquest primer dia de les proves d'accés a la universitat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'escola Ramon Muntaner de Bellvitge denuncia que ha patit actes vandàlics de forma continuada. A finals del mes de maig, un grup de persones va amenaçar el personal de neteja del centre i va colpejar finestres i portes de l'edifici. Per aquest motiu demanen més mesures de seguretat. El programa Camina a fer salut i coneix l'Hospitalet ha finalitzat avui amb una jornada cloenda en la que els participants han caminat des del Centre Cultural de Bellvitge fins a l'Auditori Barrades. Abans, però, s'ha ofert una petita mostra de marxa nòrdica.
Vaig amb bastó, em costa caminar, però amb això disfruto i camino i faig amigues i és una manera de passar el temps i distreure's.
Hemos hecho muchas amistades y la verdad es un camino muchas veces un poco duro, però l'he ido superando.
Dissabte 20 de juny se celebrarà al Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord la primera jornada de l'esport inclusiu de la ciutat, una iniciativa organitzada pel CB l'Hospitalet amb la participació de diverses entitats de la ciutat que disposen de seccions d'esport inclusiu.
Utilitzarem la zona de l'atletisme per fer allà que les entitats d'atletisme i de rugby posin allà el seu departament i que els nens puguin practicar els seus esports. Al mateix temps, dintre del pavelló, hi haurà una pista que jugarà a bàsquet, una altra a futbol i una altra a tenis taula. Tot això durant el matí.
Aprovar i obtenir una nota prou alta com per poder estudiar la carrera universitària desitjada. Aquest és el repte que afronten els prop de 49.000 joves catalans, xifra rècord, que avui han començat les proves d'accés a la universitat.
És el cas d'un grup d'alumnes de l'Institut Santa Eulàlia que fins dijous s'hi passaran unes quantes hores plenes de nervis i expectatives a la Facultat d'Economia i Empresa, on faran els exàmens que marcaran el seu futur i que avui aprofitaven fins l'últim minut per repassar els apunts.
Bueno, ens hem preparat durant 2 anys, crec que donarà els seus fruits i esperem que tot surti com ho tenim previst i que els nervis no traicionin.
Però ara mateix estic bastant tranquil, més del que esperava, però sí, com ha dit el meu company Lizan, al final de comptes és un examen que portem preparant 2 anys ja pràcticament i venim aquí amb totes les forces i les capacitats de fer-ho.
La selectivitat ha començat amb les proves de llengua i literatura castellanes i llengua estrangera. I ja a la tarda, física, ciències ambientals, geografia i geologia. A llengua castellana, una part de les preguntes de gramàtica es responien amb opcions tipus test. I pel que fa al comentari de text, han hagut de triar entre poemes de Blas de Otero i de Gloria Fuertes i comentar un article de premsa sobre els valors socials de les humanitats i la cultura.
I a l'examen bastant assequible, hi havia algunes cosetes que ens hem trobat diferents, però bastant bé, la veritat.
Sí, jo el mateix que ella l'he vist bastant assequible i potser inclús una mica més fàcil que el que estem acostumades a fer a classe. Crec que ens ho han complicat una mica fent-ho el tipus test, no? Perquè han innovat i no estem acostumades a practicar amb això.
Enguany se segueix el model implantat al curs passat, és a dir, un examen únic. No es podrà triar, per tant, entre dues opcions, i amb penalització per faltes d'ortografia i incoherències gramaticals.
Bueno, crec que s'ha complicat una mica el no tenir models anteriors per poder practicar, però el fet de que sigui només un model doncs et dona com més temps per mirar l'examen i saber què contestar en comptes d'estar triant una cosa o l'altra.
Sí, encara que no tenim aquella opcionalitat, també et pots gestionar millor el temps.
Quan passin aquests 3 dies d'exàmens, tocarà pensar si serà possible fer o no els estudis més vocacionals.
Clar, o sigui, el meu grau, just el que vull fer, no és una nota molt alta, però no puc baixar del 6-7, llavors, clar, tens no la pressió d'aprovar, sinó de treure més bona nota, llavors estàs tota l'estona comptant, buah, quantes dècimes em deixo aquí, quantes allà, però bueno, la pressió la porto de moment bastant bé.
Les notes de les PAU d'aquesta primera convocatòria es publicaran el 23 de juny. Al setembre hi haurà una segona convocatòria, però serà l'últim curs en què es faci així. A partir de 2027, com fa la resta de comunitats, la segona tanda de la selectivitat es farà al juliol per facilitar el procés de matriculació.
L'escola Ramon Muntaner denuncia que ha patit actes vandàlics de forma repetida. En el darrer incident, fins i tot es va amenaçar el personal de neteja del centre. Per això reclamen que es milloren les mesures de seguretat a l'escola.
El passat 22 de maig, un grup de persones va saltar la tanca de l'escola Ramon Muntaner i va amenaçar el personal de neteja que estava treballant al centre educatiu. Amb pals van colpejar finestres i portes de l'edifici.
I llavors vam veure com uns nois van saltar la tanca i amb uns pals. Les dones es van espantar, van entrar dins de l'edifici, es van tancar amb clau i aquestes persones doncs, van començar a donar cops a la porta i a les finestres. Van començar a amenaçar que si trucaven a la policia, doncs, bueno, una sèrie no, d'amenaces cap a la seva integritat física.
Des del centre es mostren molt preocupats davant d'aquesta situació perquè denuncien no es tracta d'un fet aïllat. La intrusió al recinte escolar s'ha repetit diverses vegades, deixant com a resultat danys materials al pati o pintades de caràcter sexual. També hi han trobat persones pernoctant. Per això demanen més mesures de seguretat.
Necessitem una tanca més alta per dificultar doncs, que la gent escoli dins del recinte escolar i augmentar la vigilància no? en aquesta zona del barri. A l'hivern queda com una zona una mica fosca, una miqueta aïllada, i clar, per la zona pot incentivar a que es produeixin certs actes incívics.
També proposen que per evitar que se salti la tanca hi hagi més patis oberts amb personal que vetlli perquè es faci un bon ús de les instal·lacions.
En aquest context, el Partit Popular denuncia que aquesta situació no és aïllada, ja que també s'han dut a terme actes vandàlics a d'altres centres educatius, com el Busquets i Ponset i el Joan 23 durant tot el curs. La portadora del grup municipal, Sonia Esplugas, ha assegurat que no és només un perill pels estudiants, sinó també pel professorat, i li reclama al govern municipal que doni resposta a aquesta situació d'inseguretat que ara s'ha traslladat, diuen, a escoles i instituts.
Este negacionismo en materia de inseguridad y que no da respuesta a la situación que viven los vecinos y las vecinas se ha extendido también a los centros educativos y, como decimos, no solamente es un hecho aislado que ya se ha dado más veces en el mismo centro educativo, sino que también se ha dado en otros centros educativos. Queremos que el alcalde Quirós dé respuesta también a esta situación de inseguridad que viven nuestros centros educativos. No es una situación aislada.
D'altra banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat la situació del poliesportiu de les Planes. Els republicans asseguren que l'Ajuntament ha abandonat des de fa anys aquest equipament i han lamentat els problemes d'inundacions, climatització i estat general de l'espai. El portaveu Jaume Graells ha parlat d'una situació insostenible, dit i de degradació. Desenes d'usuaris i personal del poliesportiu s'han concentrat per demanar obres i una renovació del contracte. Un dels aspectes que més han criticat és la pujada de les aigües del clavegueram quan plou, deixant els vestuaris inundats. Aquests problemes asseguren que poden posar en risc la salut de monitors, clients i alumnes.
La situació del poliesportiu de les Planes és insostenible. Es va construir l'any 78 i des d'aquell moment no s'ha fet cap obra important i sense cap manteniment. Fa 8 anys que va caducar el contracte. En aquests moments estem sense contracte, amb una empresa que està a pèrdues i, per tant, no s'està fent cap obra de manteniment ni res de tot això. Obres ja al poliesportiu.
Primer, per començar, el material és insuficient. El que hi ha està deteriorat, està en mal estat. Les instal·lacions són molt antigues, no s'inverteix. Hi ha... fa molta calor. Quan plou s'inunden. Els vestidors, per exemple, és un mar de merda, literal, perdó, però és que és així.
Canviem de qüestió. Una visita a l'odontòleg podria ajudar a detectar hipertensió. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que investiga la relació entre la hipertensió arterial i la salut bucodental.
Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies, finançat per la Fundació La Marató de 3CAT.
Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte en aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
Doncs sota les llengües poden existir unes petites varius linguals que poden ser d'un tamany o d'un altre i que s'ha vist que existeix literatura que associa aquestes varius amb malalties cardiovasculars, principalment amb la hipertensió i amb l'edat avançada. Llavors, aquestes varius es poden detectar a la clínica, en la primera visita mateixa, i és una eina de cribatge molt fàcil.
Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
Una de les conseqüències de l'auge de la intel·ligència artificial és el temor que moltes persones, especialment la gent gran, li tenen, ja que no saben què és exactament aquesta nova tecnologia. Per combatre aquest desconeixement, Torreverina ofereix tallers gratuïts on els usuaris i les usuàries poden aprendre les eines bàsiques i necessàries per començar a dominar la IA.
ChatGPT, l'assistent de Google Gemini, com s'utilitzen realment aquestes plataformes d'intel·ligència artificial? A Torreverina s'ofereixen tallers gratuïts per a aquells i aquelles que estiguin interessats a conèixer més sobre aquesta nova tecnologia.
La idea és una mica explicar què és la intel·ligència artificial, doncs perquè tothom l'ha sentit a parlar, però potser no tothom sap exactament què és, i després doncs, anar tafanejant una mica doncs, diferents eines, sempre gratuïtes, perquè la gent les pugui fer servir en el seu dia a dia, i sobretot que hi trobin una utilitat. Al final no es tracta d'una eina que serveix per moltes coses, sinó que la gent li pugui servir doncs, per aquelles aficions o per aquells interessos que pugui tenir en el seu dia a dia.
Cada grup d'unes 20 persones realitzen dues sessions de dues hores cadascuna on aprenen els conceptes bàsics i necessaris. A més, el taller els ajuda a combatre les pors que puguin tenir vers la IA.
El que en principi jo tremolava una mica, perquè crec que si per una banda moltes coses de les que fem no són tan creïbles, semblen falses notícies, doncs crec que aquí tremolo una miqueta perquè l'estem donant eines perquè continuï evolucionant i no sé fins a quin punt allò s'hauria, hi haurà factors que s'haurien de tallar, controlar i restringir.
El perfil dels usuaris i les usuàries és variat i va dels 40 anys endavant. Gràcies a les classes, molts d'ells ja han trobat els beneficis que la intel·ligència artificial pot aportar a la seva quotidianitat.
A nivel personal, pues creo que lo puedo utilizar para algunos proyectos que tengo a manera digital. Y considero también que además en mi trabajo también lo puedo realizar. Me resulta muy, muy importante porque, vuelvo y repito, es una de las herramientas que hoy por hoy está empezando a dominar el mundo.
És el segon any que Torreverina du a terme aquests tallers i la previsió és que continuïn el curs que ve degut a l'alta participació que han experimentat.
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de cloenda del programa Camina, Fes Salut i Coneix l'Hospitalet. Enguany el cicle ha comptat amb al voltant d'una seixantena de persones per sessió i es preveu que la tardor arrenqui una nova edició.
El programa L'Hospitalet Camina i Fes Salut ha finalitzat amb una jornada de cloenda en la que els participants han caminat des del Centre Cultural de Bellvitge fins a l'Auditori Barrades. Abans, però, s'ha fet una petita mostra de marxa nòrdica. Es tracta d'una activitat física a l'aire lliure que consisteix a caminar de manera natural amb l'ajuda de dos bastons especialment dissenyats per aquesta disciplina.
La marxa nòrdica consisteix en caminar amb uns bastons, ajudats per uns bastons que ens ajuden a impulsar-nos, a guanyar equilibri, a adaptar-nos al medi i a poder treballar també a banda la postura i treballar també braços, cames, una mica de tot.
Algunes de les participants és el primer cop que utilitzen els bastons per a caminar. Per d'altres, és un element més que facilita el seu desplaçament.
Tinc els bastons, els va regalar el meu fill, i els tenim al cotxe i encara no els hem utilitzat, perquè no sabem tampoc utilitzar-los.
Són bastones de marxa nòrdica. La ventaja és este guante que tiene, que va enganchado al palo, y lo puedes desenganchar y enganchar, y luego es muy cómodo para caminar.
L'objectiu d'aquestes caminades és posar de relleu els beneficis de caminar, una activitat que permet millorar l'estat de salut de les persones, tant física com emocional.
A mi va molt bé, per tot, han conegut coses, hi ha un grup molt bo, les monitores són espectaculars i t'ajuda tot a viure una miqueta.
Vaig amb bastó, em costa caminar, però amb això disfruto i camino i faig amigues i és una manera de passar el temps i distreure's.
Antes hacía una muy larga, pero ahora ya no puedo ya meterme por esos sitios, no puedo, que me da pena, porque a mí lo que más me gusta es caminar. Yo no me canso nunca de caminar.
Tuve un problema de familia que murió y necesitaba salir y empecé a hacer estas salidas. Hemos hecho muchas amistades y la verdad es un camino muchas veces un poco duro, pero lo he ido superando.
El cicle del curs 2025-2026 ha tancat amb una xifra d'assistents situada al voltant de les 60 persones per sessió i es preveu que el programa torni a posar-se en marxa al mes d'octubre.
Deseo entre sombras és el nou llibre, el cinquè de l'hospitalenca Susana Polo, una història de suspens romàntic que transcorre a la ciutat de Còrdoba.
L'hospitalenca Susana Polo ha entomat un nou repte en la seva trajectòria literària. Ha abandonat les novel·les de caire romàntic i eròtic i ha fet una aposta pel suspens, això sí, suspens romàntic. La cinquena novel·la de Susana Polo es diu Deseo entre sombres i té com a protagonista una periodista de Barcelona que investiga un cas que la policia ha tancat en fals.
Tenia ganes de fer alguna diferent, que encara que n'hi ha una història romàntica i de més, que portés perills, que n'hi hagués policia, perquè n'hi ha tota una trama policia cap als carrers de Còrdoba, que està amb un tràfic de quadres de falsificació. Hi ha molta tensió, que passa que aquesta, diguéssim, que és la menys sexual, és més sensual. No n'hi ha tant d'erotisme, sinó més profunditza a lo que és la relació amb el cor, tot el que sents i les coses que t'imagines però que no veus.
Tota la trama del llibre transcorre a Còrdoba i és que el pare de Susana Polo és originari d'aquesta ciutat andalusa.
Llavors és una ciutat que conec molt bé i que ell m'ha ajudat a identificar els carrers i les coses més importants i saber si anàvem pel carrer correcte o no.
Deseo entre sombres té un fort component emocional per l'autora, ja que el seu pare es va posar malalt durant el procés d'escriptura, cosa que va fer que tot plegat s'accelerés. Un homenatge cap a ell és també la portada de la novel·la, una fotografia de Còrdoba feta pel seu pare, que ella després va passar pintura amb l'ajuda de les noves tecnologies.
Can Serra ja està preparada per la seva festa major. Des de demà dimecres 10 de juny i fins diumenge 14, tots els veïns i veïnes podran triar entre una gran varietat d'activitats pensades per tots els públics, on destaquen la música, la cultura popular, la gastronomia i els espectacles.
La gent de Can Serra sent molt les seves festes, tant que any rere any són ells mateixos els que les inauguren fent el pregó. Enguany, els encarregats són en Santi i la Lola de la tenda Baños Santa María.
Siempre buscamos eso, protagonismo en el barrio, digamos. Y la idea es esa, siempre los negocios del barrio y la gente del barrio que colaboramos, que colaboran en la revista y colaboran en lo demás, que sean ellos los protagonistas.
Entrant en detall en cada dia de les festes, dijous estarà marcat per la cercavila, pels carrers del barri i la tradicional cantada d'havaneres de la mà del grup Barca de Mitjana. Divendres serà un dia de tallers infantils i d'esport amb les exhibicions de karate i kickboxing a càrrec del Centro Deportivo Leonés. I a la nit, la música serà la protagonista amb diversos concerts. Però la jornada que destaquen des de l'organització és, sens dubte, la de dissabte.
El sábado estaremos la butifarrada por la mañana.
Sí.
tenemos el mercado al carrer, digamos, el comercio al carrer. Y luego después tenemos la cena de hermano, sí, y el baile, que es para nosotros el sábado más.
O sea, que mejor día es el sábado, ¿eh?
Sí,
el sábado 13.
L'últim dia, diumenge, se celebrarà una missa i el tradicional potaje rociero solidari. L'actriu Maite Carreras clourà les festes amb una actuació a la nit. Aquest ampli programa l'ha preparat el grup de festes de Can Serra, majoritàriament format per gent gran que ja demana un relleu generacional.
És un barri molt familiar, ahí no hay problemas nunca en las fiestas, nunca, no ha habido nunca un problema. Y ya, yo conozco ya, llevo muchos años ya, y desde el 74 que me casé, pues llevo y conozco allí. La mujer voy por la calle y me dice, pues bueno, ¿y cómo conoces tú a tanta gente?
Son muchos años, sí, sí. Y tiene un trabajo, claro, durante todo el año, porque no solamente hacemos la fiesta mayor, prácticamente estamos durante todo el año siempre trabajando para el barrio. Cuesta mucho y cada día más cosas, más permisos, y bueno, pues, y además que tenemos una edad, este hombre tiene ya más de 80 años.
83
y yo voy camino de ellos.
Animen els i les joves a sumar-se a l'equip per continuar garantint aquestes festes tan arrelades al barri.
Ja s'han tancat les inscripcions per presentar-se al Premi La Confidencial, que enguany ha rebut 75 exemplars de novel·la negra. En aquesta 20a edició, els autors són majoritàriament homes, un total de 65, davant de 10 dones. 51 obres procedeixen de Catalunya i 24 de la resta de l'Estat. I pel que fa als idiomes, 49 dels exemplars estan escrits en castellà i 26 en català. A finals d'any s'anunciarà el guardonat o guardonada, que guanyarà 12.000 euros i la publicació del seu manuscrit. El complex esportiu municipal de l'Hospitalet Nord serà l'escenari de la primera jornada de l'esport inclusiu de l'Hospitalet. Tindrà lloc el dissabte 20 de juny, una iniciativa organitzada pel Club Bàsquet L'Hospitalet amb la participació de diverses entitats de la ciutat que disposen de seccions d'esport inclusiu.
Futbol, bàsquet, rugbi, tenis taula i atletisme són les disciplines que podran practicar els assistents a la primera jornada de l'esport inclusiu de l'Hospitalet. Els clubs participants oferiran demostracions perquè tothom pugui jugar al seu esport preferit o descobrir-ne algun de nou.
Utilitzarem la zona de l'atletisme per fer allà que les entitats d'atletisme i de rugbi posin allà el seu departament i que els nens puguin practicar els seus esports. Al mateix temps, dintre del pavelló, doncs hi haurà una pista que jugarà a bàsquet, una altra a futbol i una altra a tenis taula. Tot això durant el matí, amenitzat amb speaker, amb música.
La jornada està oberta a qualsevol esportista amb discapacitat, independentment del seu nivell d'experiència. L'objectiu de l'entitat organitzadora, el Club Bàsquet L'Hospitalet, és facilitar l'accés a la pràctica esportiva i donar a conèixer les opcions inclusives existents a la ciutat, afavorint així la inclusió social a través de l'esport.
Estaria molt bé que ens ajuntéssim tots junts per fer una primera jornada, que a més fos una jornada de continuació, per reunir el màxim de persones interessades en practicar esport, màxim d'entitats, i entre tot doncs, fer créixer l'esport, l'oferta d'esport per a les persones amb discapacitat de la ciutat.
Nosaltres treballem dia a dia amb ells i creiem que és necessari fer aquestes coses per ells i perquè la gent es doni compte de que hi ha un col·lectiu que necessita fer més coses, que no hi ha tantes. I, bueno, i a través del C-Hospitalet pues demostrar el nostre recolzament en aquest àmbit.
Els organitzadors esperen que aquesta primera edició pugui consolidar-se com una cita de referència dins del calendari esportiu de l'Hospitalet.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves d'accés a la universitat. Enguany s'ha assolit un nou rècord d'alumnes matriculats, un 3,6% més que l'any passat. L'escola Ramon Muntaner de Bellvitge denuncia que ha patit actes vandàlics de forma continuada. A finals del mes de maig, un grup de persones va amenaçar el personal de neteja del centre i va colpejar finestres i portes de l'edifici. Per aquest motiu demanen més mesures de seguretat. El programa Camina a fer salut i coneix l'Hospitalet ha finalitzat avui amb una jornada de cloenda en la que els participants han caminat des del Centre Cultural de Bellvitge fins a l'Auditori Barrades. Abans, però, s'ha ofert una petita mostra de marxa nòrdica. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.